Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Som-hi, ens hi posem, anem a saludar de seguida els nostres tertulians, que abans de començar m'han tret el tema del manga i ja es pensaven que avui ja no hi hauria tertúlia, eh? Però no, però ja sabeu que jo sóc fàcil de canviar de tema, eh? Pauli Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
Joan Cusí, bon dia.
Bon dia.
Pere Prats, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sergi Palomeres, bon dia.
Bon dia.
Veu, Sergi, com és aviu canviar de...
Sí, pipam.
Parlat, del manga al rei. Potser hi ha algun... Bueno, hi ha molts mangas, de reis.
Hi ha reis que són mangas.
Sí, sí, mangui encara més.
Vale, no em tergiverseu la paraula, eh?
No, no, és veritat.
No em tergiverseu la paraula.
Un positiu, eh? Has començat molt bé, eh?
Bueno, sí, és que és fàcil, eh? És que
ahir vam tenir visita reial, no? Que no real, no?
Bueno,
és broma.
Bastant irreals, des de l'algú, perquè, bueno, no sé, vull dir, jo crec que de la manera que es porten aquests events s'exagera moltíssim.
Són molt protocolaris.
És una mica ridícul, ja t'ho diré.
No, perquè, o sigui, a veure, això no és una imatge real de Figueres, el que van veure aquesta gent, per exemple, per posar un exemple.
Home, van anar només al museu, eh? Poc van veure de Figueres.
Però a veure, si tu allà en el museu, diguéssim, limites a la gent que s'acosta, perquè estava tot blindat.
Sí, sí.
Estava tot blindat. A veure, no sé, jo per un motiu, bueno, si cas ho diré fora de micro, perquè això... Jo entre 6 i 7 del matí estava voltant per Figueres. I estava tot el que és la pujada del castell, llibre de cotxes, tota la Rambla, o sigui, tant a dalt com a baix, ni motos, ni taxis, ni res.
I helicòpter volant.
Sí, sí.
No, però estic parlant d'aquesta hora del matí.
Sí, sí,
eh?
Sí.
Quan
va arribar a les 12.
El personatge arribava a quarts d'una.
Sí, no, a les 12.
A les 12 a quarts d'una. Bueno, doncs, tota la pujada del castell, tots els carrers que hi donaven,
sí, sí.
Tot l'avinguda Marinyan fins quasi bé la meitat, estaven els municipals retirant cotxes, que gent que suposo que devien anar a treballar a aquella hora, es van trobar que se li havien emportat el cotxe, vale? Però retirant com desesperats, eh? Jo no havia vist mai tants municipals, no sabia que Figueres haguessin tants municipals, no sabia pas que jo n'haguessin tants, i Mossos i furgones ja no en parlem.
Jo vaig veure molta policia.
Però això, ja et dic, que estic parlant entre 6 i 7 del matí, eh? Vull dir que...
Bueno, clar,
cuidado, eh?
Jo interpreto, bueno, i comentant tu, no? Interpreto que potser és perquè no, pel tema de cotxes bombes, suposo, bueno, que...
Però llavors...
Que un radi de X, no?, que podia haver-hi l'ona expansiva si hi hagués una bomba, un cotxe,
bueno,
bomba,
si,
no?
Si
suposo,
el,
no
si
ho sé.
Si el rei d'un estat, per anar a visitar un municipi, sí, d'aquest estat, s'han de prendre tantíssimes mesures de seguretat extraordinàries,
tant,
és que alguna
no
cosa falla.
Per
anar a visitar el museu d'una ciutat,
ara,
se suposa.
Ara, per anar a visitar una cosa molt concret.
Però no creus que això deu passar a qualsevol altra ciutat?
Sí, però evidentment que les mesures de seguretat segur que són molt més fortes perquè sap evidentment, doncs, que hi ha una part de la població molt important, doncs,
clar,
que la seva visita,
sí,
no li causava precisament cap mena de simpatia.
Sí, sí.
I per tant, doncs, la gent que el van a rebre per dona pública, doncs, sí, evidentment eren uns quants, no?, que sí, van deixar accedir, que evidentment eren de la seva corda. En cap cas és que hagués pogut fer una manifestació en contra seva, sí, allà davant.
Sí, algun crit de fora, fora, com va arribar, es va sentir, t'ho dic,
sí,
perquè
no,
hi era.
Potser, bueno, bueno, si en algun país surt del vol el coi ho pot dir al final, sí.
Bueno, però vull dir, totes les cases dels voltants van a ser inspeccionades, sí, van a ser, bueno, portaven com 3 setmanes.
I els terrats no hi havia, policies?
Sí. Sí, sí.
No, no, i la policia secreta havia visitat totes les cases de l'entorn, etc. Vull dir que això, vull dir,
jo entenc que això és fruit de la circumstància actual en la que vivim a nivell global. Vull dir que si vingués...
No ho sé.
Ara haig de dir una tonteria, si vingués Donald Trump, suposo que també hi havia aquestes mesures de seguretat. No, sí. O quan Donald Trump va a Nova York, també deuen haver, dic Donald Trump, o sí, podria dir Obama, per exemple, quan era president, no?
Sí, però vosaltres, la premsa, per dir alguna cosa, dic vosaltres per dir, per explicar...
Jo hi era.
O sigui, donen una imatge d'una gent allà, a darrere unes tanques, fent així amb les mans, saludant, quan era un mínim de gent que havien ja deixat passar prèviament, perquè durant aquella estona, jo per exemple vaig passar per l'avinguda Salvador Dalí i estaven tots els carrers tancats i no deixaven entrar la gent. O sigui, per exemple, el carrer Llers i la pujada del castell, tots aquells carrers de per allà, diguéssim, ja no deixaven entrar la gent.
Jo t'haig de dir que a peu...
O sigui, havien deixat entrar un petit grup, suposo que ja més o menys...
No, jo vaig veure turistes que passaven per allà i, bueno, i eren quarts de 12.
Però estaven, diguéssim, ja delimitats.
Els deixaven passar, a nivell trànsit, no perquè es quedessin allà. Els deixaven passar.
Això... Doncs jo vaig veure, per exemple, tallat en tanques i que deixaven entrar.
Tanques n'hi havia, el que passa que...
A dalt, diguéssim, del carrer de Llers, tocant la... a l'avinguda Salvador Dalí, dalt de la pujada del castell, totes les sortides.
Jo vaig passar pel carrer Pep Ventura a les 2:15, que és 3:15, potser que jo vaig arribar allà, que vaig haver aparcat, i vaig passar a peu, i la gent anava passant a peu, i hi havia policia.
Els que tenim certa edat, això era exactament igual ara que a l'època d'en Franco. Exacte.
Però per això dic que la qüestió...
En Franco va venir a Figueres, no va venir a Figueres, va passar per Figueres per anar a Parlada, va passar, cuidant.
No va parar?
No, va passar simplement amb els cotxes. En els col·legis ens hi van fer anar per aixecar la bandereta, saps el que va dir? O sigui, allà el públic eren els col·legis. Ple de policies als taulats, tot tancat, també, o sigui, van passar pel carrer Ample per anar cap a Parlada. És que ni es va veure, Ridícul, això és ridícul.
No, sí, el que sabeu...
No és segurament això, tu parles d'una època molt fotuda.
Sí, però ara és el mateix veig.
Jo la recordo, perquè era perquè era un temps que era, ja quasi bé començaven a segar. I hi va haver un avís... tota una sèrie amb una sèrie de persones molt concretes, tots els pobles del voltant, que aquell dia no podien sortir de casa.
Imagina't.
Parlat-ho per... Bueno, jo era petit, però me'n recordo. Havíem tenir 12 o 13 anys, com va passar
això. Sí, jo anava a col·legi.
No, però ja teníem 12 o 13 anys, perquè ja venia aquí a Figueres.
Jo anava a col·legi dels Fossos i ens hi van fer anar tot el col·legi.
Sí, sí. Nosaltres a l'institut van tenir la sort que no ens hi van fer anar. Els Fossos és una altra cosa.
Sí, home,
nosaltres érem la part més pobra. Jo hi vaig trobar a faltar una cosa, ja que era una cosa tan mitjaval, fer venir el rei i tot això, vaig trobar a faltar l'estament militar i el comtat d'Empúries, el comte d'Empúries. Aquests els hi vaig trobar a faltar. No ha sortit de cap foto, això, no?
El que sí que hi havia era l'alcalde de Figueres.
Sí,
l'alcalde, sí. No he sentit masses crítiques en aquest sentit, no? Vull dir, un alcalde se suposa d'un partit independentista, se suposa, no sé fins a quin punt, era rebre el rei. Vull dir, recordo que fa un parell d'anys, quan va venir la princesa, l'alcaldessa en aquell moment d'Esquerra Republicana no hi va assistir. No? Vull dir que aquestes coses també no deixen de ser curiós que l'alcalde fos allà, evidentment, a saludar i a la
salutació. I a dins com a patrons hi havia exalcaldes de Figueres.
Però per què? Si fem una... Celebrem el 50 aniversari del museu. Bueno, per què hem d'anar a convidar unes persones que són completament alienes a tot això?
Bueno,
són
els amos.
Sí, exacte, qui els va convidar? Escolta, que
de fet, és el legítim hereu.
Per això
no?
El que anava a dir.
Més que recordo el discurs que va dir...
L'hereu és l'Estat.
Sí, sí.
Perdona,
Se suposa que la representació
el cap d'estat
no
és el rei.
Sí, sí.
No, clar.
Els quadros són seus.
Sí, els quadros són seus.
No, és ben bé així.
Bueno, el van fer ell.
Però sí que és veritat que haurien de saber qui ho ha muntat. Vull pensar que la fundació, evidentment, l'ha convidat i evidentment això per a ells suposa un gran honor, evidentment surt la notícia i no deixa de ser, però a nivell de ciutat de Figueres, clar, evidentment que no és un acte massa popular, diguem-ne, per la gent de Figueres poder commemorar el 50 aniversari d'un teatre museu tan important.
Ahir era com l'acte més oficial, el dissabte, que és un dia de l'efemèride, hi ha un acte més
popular. No, segur que alguna altra cosa faran.
Popular.
No volia dir popular.
Però jo sí que volia destacar això, que l'alcalde de Junts era allà.
Sí.
I el Salvador de la isla també hi era.
Sí, i el ministre...
Ara m'has fet ballar el cap una estona,
I el ministre Hereu i
la consellera de Cultura.
Per una vegada em vaig treure el barret davant de l'Ernest.
Ah, molt d'allò. Sí, jo trobo que aquests petits detalls són importants.
Com a mínim...
Aquesta decència...
Si arribes allà, és que...
Però segur que si l'alcaldessa o l'alcalde ara fos d'Esquerra Republicana hi hagués anat, se li hagués dit de tot.
Segur.
I en canvi el de Junts no se li ha dit res.
Vols cobrir el meló Esquerra Republicana?
No, però parlem del que vulgueu. Però sí que és un petit detall, Vull dir que no deixa de ser simptomàtic.
Et demostra una mica,
El tarannà, d'on es ve...
Jo crec que també és una qüestió personal, no?
No.
Té a veure amb el partit, però...
Bueno, doncs clar, representes un partit i presentes per unes sigles que té una ideologia i una manera, diguem-ne, de pensar molt concreta, no?
No, però representes la institució en aquest cas i llavors personalment pot entendre que com a representant de la institució doncs s'ha de...
Sí, això quan és igual que quan feien lo del mòbil, com se diu?
El Mobile World Congress.
El congrés de mòbils
a Barcelona.
Que el president de la Generalitat que hi havia d'anar allà.
Sí, però anava a la recepció, anava al sopar.
Bueno, però el saludava i
no
sé què. Havia de sortir la foto i sortia la foto, no? I sortia la foto perquè d'alguna manera li tocava, perquè allò es feia a Barcelona.
Però una cosa és la...
I la Colau tres quarts de lo mateix.
Amb el tema monarquia...
Tampoc anaven a la salutació, simplement anava a sopar i se'l trobava a sopar.
Amb el tema monarquia i a la part política, no?
Però el sopar estava a la taula...
Sí,
a la taula presidencial. Algú li devia dir, a menys que sigui. Encara que sigui un...
Perquè el sopar era bo. Què carai?
Bon profit. Segurament devia ser, sí. Però és evident que, esclar, que tu has d'estar en l'espai que et toca com a alcaldessa, com a alcalde, com a president de la Generalitat. Però...
Sí, és el detall de dir... Home, mira, ara l'Illa ha anat a Madrid a veure el rei.
Bueno, però que l'Illa vagi a veure el rei és normal, és del PSC, el PSC és un partit monàrquic.
Però vull dir que la Generalitat no hi havia anat fins...
Ah, bueno, però esclar, això ja ho sabem, sí, evidentment, sí. No, clar, l'Illa és l'Illa.
Sí,
d'acord amb el Sergi, és que el PSC és un partit monàrquic.
Sí, sí.
No havia sigut, després va acceptar ser-ho.
Bueno, perquè ja no és PSC.
No, bueno, però se'n diu, sinó que es tregui les seves.
És PSOE...
Perquè entre les bestieses que ha fet Esquerra i el PSC que s'ha venut, aquí la gent d'Esquerra és a qui hem d'anar a votar. Aquí hem d'anar a votar.
Vols obrir el meló a Esquerra?
No.
Perquè dimarts en parlàvem aquí a la tertúlia.
Perdó, no vull obrir el meló a Esquerra.
Si vols, obrim,
No,
aprofitem que hi ha en Sergi aquí.
Vull dir que hi ha una quantitat de vot en aquest país molt gran que per les properes eleccions s'abstenció. Perquè no
ja ho ha sigut aquesta vegada.
Ja ha passat ara, això.
Ja ha passat ara, però ara passarà multiplicat per molts.
Depèn del que passi, no? Esquerra s'està refundant, no?
Està fent un congrés. És que és una cosa que es fa cada 4 anys a tots els partits.
Sí, bueno, però...
De moment, refundant, n'hi ha un que sí que s'han refundat 4 vegades,
no, i la CUP també s'està movent.
I el Junts també fa un congrés.
Volia dir això, que hi ha moviments.
Tu creus que Esquerra s'està refundant? fundant, jo crec que s'estan fundant.
No ho sé, no ho sé.
Està fent un congrés, passa que evidentment congressos n'hi ha de més tranquils i n'hi ha de menys tranquils. Aquest de moment sembla menys tranquil.
Esquerra normalment ja són moguts.
Sí, no serà pas la primera vegada.
No, no, i tant, jo n'he viscut.
No, i que se n'està parlant.
Jo vaig veure el de l'Àngel Colom amb l'Hortalà i Déu m'hi dret també.
Que se n'està parlant molt.
Vam arribar a les 6 de la matinada aquí a Figueres.
I el d'en Carot què?
I el d'en Carot també, sí.
Sí. Va,
però quatre, allà,
però
també.
Vull dir que em refereixo a que, evidentment, doncs, aquesta moguda de tots els partits i evidentment que tots els partits fan congressos, sí. No? I hi ha partits, no sé, podríem, ara us estàveu parlant del PSC, doncs el PSC potser té més clar, ara està en un moment millor, que havia estat en un moment
perquè
molt
complicat.
Perquè
quan les coses van bé, ara... tots els partits, diguem-ne, sí, les coses clar. El PSC està en un fantàstic moment, sí, potser però, dels millors de la seva història.
Però venia d'un moment molt bueno, avall, eh?
I ara, evidentment, doncs, tots estan a darrere doncs, una persona i tots ho tenen clar i ningú, sí, evidentment, s'aixeca el dit. Esquerra fa 6 anys, quan totes li ponien, doncs passava exactament el mateix. Ara que, malauradament, doncs, no va així, doncs, evidentment, comencen a sorgir doncs, de tot, i això passa amb tots els partits. I és una evidència, no? Quan, diguem-ne, quan els resultats electorals t'afavoreixen, doncs qui discuteix certes coses? Doncs ningú.
No, no, clar, la qüestió, i la qüestió també és el tema dels lideratges, no? A veure què passarà, perquè, no sé, el dimarts en parlàvem i sembla que, no sé si està la cosa entre Junqueras i Marta Rovira, em deien que no, clar, des de fora es percep com una lluita aquí. No, no sé si és la imatge que s'ha donat o que els mitjans ho han explicat d'aquesta manera o el que sigui, però almenys des de fora, no? És la sensació que es té, no sé si és la mateixa que teniu vosaltres. Sí, però en Sergi potser no.
No, sí, sens dubte.
Perquè ha... està més informat.
No, però sens dubte.
No és els mitjans que hagin, no, és el propi partit el que, bueno, el que ha embolicat
dins,
la troca, per dir-ho.
Gent des de dins, clar, sí.
El que ha embolicat la troca. En Junqueras, temps enrere, deia que els draps bruts s'han de netejar dins a casa. Mm-hmm. I ara és ell el que està traient drets bruts.
El que estén la roba al balcó.
Veus que les coses com canvien.
Però aquesta vegada tenen una mala peça al taler, perquè l'única persona forta que tenen, i ho sento per tu, Sergi, perquè estàs molt comprometent...
Bueno, a part de tu, vol dir, a part de tu...
L'única persona que tenien bona és una persona completament desacreditada, que és en Junqueras. L'altre són números 2 o 3... o 5,
sí, sí,
amb una,
sí.
Una acció,
potser Sergi no sé si està d'acord.
Una acció normal de partit, mai de la vida, mai eren sortit. Ara surten amb nivell emergència, no? Què passa en aquest micro?
Te l'apropo.
Ah, val. Ara no tenen ningú. Ara no hi ha ningú potent. Que en aquestes dues congressos que parlàvem tu i jo, Pere, sempre hi havia persones potents que estaven allà a punt del relleu.
Bueno, sí,
sempre hi havia polítics que eren capaços, però
bueno,
ara
que eren
no
capaços
són.
També ho deuen ser -ho ara, jo
no
sé.
Ho sé.
No, jo crec que un lideratge diguem-ne també es crea al final quan apareix un personatge.
Exacte.
Per entendre's és un moló per obrir, no? Llavors, quan en Junqueras, evidentment que l'Oriol Junqueras és un gran líder.
Fa 13 anys que està en el cap.
Sí, a veure, un moment. L'Oriol Junqueras, evidentment que és un gran líder, però el moment que va començar a liderar Esquerra, el 2011, bueno, evidentment que li podies veure doncs, unes formes i una manera de fer i una capacitat de lideratge, que bé, potser anirem bé, però també hagués pogut ser que no. M'explico, no. Llavors, l'Oriol Junqueras deia, ha portat 13 anys liderant el partit. Sí, d'aquests 13 per això, doncs 4 a la presó, o 3, i el els altres inhabilitat,
sí, bueno,
i per tant evidentment no amb totes les eines, no? Llavors ell el que diu és que legítimament té dret a tornar-ho a intentar, que jo no estic dient ni si té dret o no, això haurem de ser els militars
que haurem
de votar, però en aquest sentit ell explica això. I llavors què passa? Llavors hi ha uns altres que diuen no, hem de fer cau i net i s'ha de fer neteja absolutament de tot, però resulta
clar, però
que llavors
neteja,
veus la llista
hi ha molta gent que
hi ha gent que ja no estava a primera línia, però estava a segona, que ara vol ser primera, per tant dius, home, ben bé nou no és.
Al meu entendre.
Ara, que surti una cosa, perdona, una cosa nova i un lideratge nou i tot totalment nou, bé, doncs potser sí, ara, començar a posar vetos personals uns als altres i els altres als uns, doncs jo crec que ens farem mal, que
el
és
gran,
el que està passant.
El gran error d'en Junqueras, al meu entendre, és que ha volgut convertir en un Esquerra en la casa de tots. O sigui, és ell, allò de, sempre ho diu,
eixamplar
la base, cada vegada ho diu. I eixamplar la base en detriment de la pròpia base, malament rai.
Bueno, això és una metàfora molt simple, és a dir, no, tu tens, el llençol és curt, per entendre's. Sí, bueno, si et vols abrigar el cap, però... els peus tens fred, i si et vols abrigar els peus, m'explico, o no. Evidentment però, que s'ha d'eixamplar la base. S'ha fet molta broma d'això, però és que és evident. No, però, tots els partits volen créixer.
Però
no coneixeria mai cap partit que digui, home, no,
però volem ser els mateixos. La base dintre la pròpia base. O sigui, que ja hi és per eixamplar-la. No l'altre cantó.
Però esclar, jo crec que el que vol dir en Pere és que pots eixamplar la base sense intentar perdre la ideologia o li dona la sensació que eixamplar la base es pot perdre la ideologia.
No, és clar, segur.
Jo dic el tema d'Esquerra, no és que el conegui molt a fons.
Hem obert el meló amb el Fermí Sant Sergi.
Però sentint aquests últims dies en Junqueras, et dona la impressió com si tot el que passa no anés amb ell.
Sí, no es disculpa per res,
sí, com si no n'és, o sigui, com si ell que fos, bueno, és que jo, clar, no ho sabia, és que jo no m'ho explicaven, és que jo coses d'aquest tipus, quan, clar, una persona que ha estat tants anys, 13 anys, encara que sigui una part d'ells a la presó, i et diuen que sembla com si ell estava allà
al marge,
com que no s'assabentava de les coses, i llavors et fa veure com... I no, és que ara, a partir d'ara, sí, ho vull fer ben fet, però fins ara, clar, jo no hi era ben bé del tot, saps? I llavors aquesta imatge, doncs penses, no sé, no és pas que li faci gaire bé, ni tampoc, bueno, penses que és massa, una cosa massa sincera, no?
Però fixeu-vos bé que durant tots aquests anys, i el que deia en Pere, això d'eixamplar la base, ha cremat tota la base que tenia molt potente que va fer aquella esquerra tan forta fa 15 anys, o 10 anys, aquella esquerra tan forta, tota aquella base l'han cremada tota. I avui eren... que pràcticament, a part de quatre que havíeu quedat, que no eren masses, de la teva generació heu quedat quatre, ho han cremat tot. És que ho han cremat. No és que s'hagin cansat o hagin tingut allò que diu la família, allò que diu el treball. No. Els han cremat. Els han dit tu fora. Tu fora. I tu fora. Esclar, no pots destruir un partit així, agafant gent nova que no ha tingut mai cap relació amb el partit, que no té cap sentiment de lo que tenia aquell partit. És clar, llavors això és el que ha destruït el partit. I això és el que ara trobo el gran diferencial que hi havia hagut amb les dues últimes grans baralles, que van ser la d'en Colom i que va ser la d'en Carot, que hi havia gent del partit, molta gent de partit, que estava allà treballant. I ara és una gent pràcticament nova. La gent de partit esteu com molt ressentits tots i esteu com molt decebuts. I no hi ha aquesta gent. No hi és. És això el que trobo que falta. I per això dic que un partit així serà molt difícil. I quan vinguin les eleccions, la gent que sempre, o durant molts anys els varen votar, i que varen estar amb ells i varen treballar amb ells, ens serà molt difícil tornar-los a votar, per no dir impossible. No sé si m'he explicat cas, no, cas dit, o no m'he explicat prou bé. Podria parlar més amb el sentiment que no pas amb el cap.
Hi ha una cosa que sí que tens raó, en el sentit de que quan entra molta gent nova en un lloc, i molt de cop, quan es creix molt de cop, tens el perill de caure, no? És com fas un castell, doncs evidentment, doncs, si no vas a poc i no fa el que es ve per sota, doncs pots fer llenya, que és una mica el que ens ha passat. Ara no estic d'acord en el que dius de que ha marxat tanta gent i de que tot... Sí, que ha marxat gent segur que també n'ha arribat.
De primera línia.
Sí. Però vull dir que em refereixo en el sentit de que deies, no?, aquests grans resultats, aquella base que hi havia a l'època d'en Colom o l'època d'en Carot. A veure, els millors resultats d'Esquerra...
No, l'època d'en Junqueras, l'època d'en Junqueras.
Vale, no, però dir, els millors resultats d'Esquerra van ser fa només 3 anys, les eleccions del 2021, que van aconseguir la presidència de la Generalitat, per entendre'ns, que això en feia 75 anys que no havia passat. Ara tenen 20 diputats, que evidentment és un resultat dolent perquè es venien dels 33, però esclar, és que 20 diputats era gairebé el sostre que s'havia aconseguit amb en Carot, que eren uns fantàstics resultats perquè es venien dels 10 d'en Colom. Vull dir que les coses són molt volàtils i van canviant. Evidentment que ha entrat gent nova, però és que jo estic a favor de que els partits hi entri gent nova i s'obrin a la societat, i si són gent que no eren independentistes i que ara veuen que la independència és una bona manera de solucionar els problemes de Catalunya, doncs evidentment benvinguts siguin. I és veritat que n'ha entrat algun que potser diu, jo potser, i això és veritat, ha entrat gent que diu, jo potser no sóc del tot independentista, sinó que bueno, sóc més sobiranista i sí que estic a favor de votar en un referèndum i llavors ja veurem si votem sí o no. I aquí potser sí que hi ha aquest perill, perquè ha entrat gent així, si això és veritat i això és cert.
Sí, no? això jo no sé si la gent ho acaba d'entendre.
Ara, el partit continua sent independentista,
és
evident.
És el mateix
sí,
que ara el govern de la Generalitat, que hi hagi dintre un partit socialista, que hi hagi un Sant Per, que hi hagi... consellers sí. d'aquest tipus que dius, escolta'm, això quin catxondeu és? Així,
bueno, no, clar, sí, perquè sí, són consellers perquè... que venen de l'ala de Junts o Convergència. Sí.
I tant, i tant. Vull dir
bueno,
que llavors...
gent que mai ha combregat amb l'estil de Junts. Són gent
això no ho sé, però hi eren.
Bueno, clar, però hi eren esperant que Junts...
Hi eren com a consellers, sí. també, saps el que vull dir?
Sí,
clar, sí. sí bueno,
però és que en els partits...
Bueno, i
però perquè els partits van canviant, també.
No. Sí. O l'Helena, quan hi havia... quan Esquerra estava en el govern. L'Helena mateix, l'Helena que estava en el Partit Socialista, sí, i que era un dels capdavanters del Partit Socialista, sí. de cop i volta es passen a l'altre cantó. Bueno, jo això sí. no
però,
sé
però
si la gent ho entén.
Però suposo que això és perquè els partits
Nadal,
canvien.
I la Reis Maragall.
Ara Nadal, bueno, i
sí,
Maragall.
Però esclar, jo això per la causa independentista... Esclar,
llavors
gent
dius,
que no és
dius aquesta gent són independentistes? Ep!
Clar, però espera't, o sigui, jo entenc que potser a la ciutadania potser li costa o pot costar-li d'entendre el que sigui, però clar, també s'ha d'entendre que els partits canvien, que les persones també canvien i que passen coses, no? I que
no,
tu
però
pots
un partit,
voler canviar d'opinió.
Un partit que es defineix com independentista no pot canviar l'independentisme,
no.
M'entens l'assumpte?
No, jo no dic
perquè
això.
Si no és enredar la gent, home.
Jo no dic això, jo dic que a vegades no, hi ha moments que els partits són, dintre les seves posicions poden tenir un punt de radicalitat o un punt més de moderació dintre de la seva posició. I les persones que militen en aquells partits poden sentir-se còmodes en aquell moment de radicalitat o de moderació i si no s'hi senten còmodes marxen a un altre partit
sí?
que al qual jo ho interpreto així, potser sí. estic equivocada.
Hi ha un altre tema que tothom
el
sap.
L'armari com el germà sí. Noel. No? Sí. Si no tinc...
ja, jo no volia sí, dir
que,
això.
Que hi ha, sempre hi ha un gruix de personatges que com veuen un partit que pot tenir més o menys poder.
Sí.
I que es van acostant per poder...
És molt lleig això, per això jo no volia...
No, però és que passa i que es fiquen en aquell partit perquè saben que en podran viure.
Perquè el que volen és el poder.
Volen el poder, o volen una feina, o volen un lloc, diguéssim, de responsabilitat per poder viure d'això, no? I per altra banda, després també veus gent que, diguéssim, que són realment sinceres amb ells mateixos i diuen, bueno, doncs jo quan això no m'agrada, agafo i me'n vaig cap a casa, no sé, aquesta setmana hi ha el cas de la Montse Bassa, no? Que és una noia, diguéssim, molt, molt trempada sí. i que tothom va dir, ostres, s'ha compromès en aquest projecte d'Esquerra, i ara que deu veure que les coses no van com ella es havia imaginat, doncs agafen i diuen, doncs ja ara em vaig cap a casa i faig la meva feina i ja està, no?
Molt de valor perquè un escó a Madrid és molt llaminer.
Home,
per
clar,
dir
oi tant,
oi tant.
Per això t'ho dic, dir, això, per això dic que no,
i en canvi no es compromet en cap candidatura
per això t'ho dic que llavors
aquesta gent van cremant-se
que hi ha tot tipus de gent en l'entorn sí. dels partits sí. que, bueno, i això ho hem viscut ara i abans
sí,
i fa molts temps que es veu gent que, bueno,
però
que
això ha passat sempre jo sí, que una persona canvi una vegada de partit, diguem-ne el que dèiem, jo puc arribar a entendre en el sentit que la gent evoluciona. Sí. El PSC és l'exemple claríssim, no? Tot un sentit de gent catalanista del PSC doncs ha vist que el PSC actual no era el seu lloc i per tant han passat o bé a Esquerra o bé a Junts, no? Hi ha el cas de la Marina Geli, per exemple, no? Junts, el cas de l'Helena, comentava-ho. Fer això una vegada, diguem-ne, entra dins de la normalitat. O, per exemple, el cas d'en Ramon Espadaler, no? L'actual conseller de Justícia.
Unió Democràtica.
No? Però el canvi el va fer en un moment fa molt de temps i en aquest sentit és una persona coherent, no? Ell estava en un partit que era Unió Democràtica, se sentia bé amb els seus ideals, aquest partit de llavors no li... Bueno, va desaparèixer, diguem-ne.
Sí,
I ell no es va sentir còmode amb el Demòcrates, no? Que van formar sí. i amb l'espai de Junts ni res de tot això, que Junts encara no existia, però vaja, en tot aquest espai, sí. i per tant es va acostar a l'òrbita del PSC com a independent amb un partit associat. Bueno, doncs això és legítim, ja està. No passa res, vull dir, és una persona en aquest sentit que jo trobo coherent. El cas d'en Quim Nadal, per exemple. Quim Nadal no crec que ara es fes conseller de la Generalitat per gaire res, diguem-ne, d'egos personals, perquè al final és una persona que ho té tot fet a la vida i que jo crec que estava molt més tranquil doncs, fent les quatre classes a la Universitat de Girona que no posant-se davant d'una conselleria com la d'universitats. Si ho va fer, doncs és perquè, bueno, segurament que el Cuquet li tirava i perquè creia en el projecte del partit i va fer campanya pel partit a les últimes eleccions autonòmiques, diguem-ne. Per tant, bueno, jo dic que canviar una vegada és normal, o el cas d'en Samper. Bueno, en Samper, sí, clar, és que ell ja se sent molt més còmode al PSC que no pas a Junts per Catalunya. Ell bueno, se sentiria còmode
no,
amb Convergència.
Amb el que sigui.
Clar, clar, clar,
però
això és
que
una altra...
pesca Convergència, també. Vull llegir un article a l'Ara que ho posava.
Sí,
dir,
sí,
no?
Sí.
Clar,
sí.
Però
és clar.
També és veritat que hi ha hagut canvis perquè hi ha hagut partits que s'han desintegrat.
Clar, tot.
No, i el que deia, el no, Pere però, deia, no, és que els partits no poden canviar,
perdona,
home.
Perdona, darrere un partit hi ha una ideologia, eh? Cuidado,
sí,
eh? Cuidado,
sí.
Eh?
Clar, però clar, si el partit...
Tu com a persona la teva ideologia et pot canviar. Pots anar a evolucionar...
Hòstia, no ho sé, no ho sé. D'Unió Democràtica al Partit Socialista, jo no sé quins canvis són aquests.
D'Unió Democràtica al Partit Socialista?
Sí,
bueno,
sí,
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 perquè el Partit Socialista
el mateix,
actual
sí.
Molt d'esquerres no és, per entendre'ns.
Ah, vale, sempre. Vale. Sí. I els altres, i Unió Democràtica no era gaire de dretes.
Sí, home, clar.
Hi va haver molta gent, hi va haver bastanta gent del partit, d'un partit socialista, dels pallaquistes, que se'n van anar a Unió Democràtica.
Sí, això sí.
Coneixem, en aquesta comarca coneixem
mare
un pilot
Déu,
de noms.
I tant que sí.
Vull dir que sí que pot fer, en revés d'ells pot ser. I, bueno, i és que en aquest,
sí,
mira,
sí.
Ell que havia sigut d'Unió Democràtica,
sí, sí, no,
tu saps un
gent.
Pilot de noms que havien sigut d'en
sí, sí.
d'en Pallac,
d'en Pallac, sí, del Partit Socialista de Pallac, sí, clar, i van anar, i van anar a Unió.
I van anar a Unió.
Sí, sí.
Bueno, un partit també
molt,
bueno,
no,
molt
no diguem noms perquè
que es poden moderar,
molt,
no?
Gent molt diferent, sí, sí, clar, sí. És Ramon Espadaler i com es diu, no em sortirà el nom, el que està junts amb els cabells arrissats, el líder de Demòcrates.
Sí.
Bueno, clar,
en castellà.
Què tenen de veure aquestes dues persones no? Actualment? Estan, diguem-ne, les antípodes i formaven part d'un mateix partit polític que tenia
partit.
Una ideologia que era capaç d'agrupar-los.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs és així.
Bueno, clar, que tu, jo, bueno, suposo, perquè jo no he estat militant a cap partit, ni sóc de cap partit, ni ho vull ser-ho. Tu et deus posar en un partit on et sentis majoritàriament còmode, el que passa que potser no serà mai el 100%.
No, clar.
Sempre
mai,
hi haurà coses que diràs...
Mai, evident.
No? És com quan ets forofo d'un equip de futbol, no? Que hi ha coses que t'agraden molt, però hi ha coses que no t'agraden tant.
No, quan no t'agraden agafes i te'n vas i
s'ha
sí. acabat.
O et poses la pinça al nas esperant que algun dia canviïn i si no canviïn...
Bueno, i si no...
Però tens dues opcions, o si no t'agrada gens sí. o ho canvies
o
des de dintre o plegues.
O plegues, ja està.
Però evidentment que hi ha coses que no t'agraden.
No sé, jo dec ser una persona una mica estranya perquè...
Estic casat amb un partit
no,
i no
me'n
separo, no?
No, jo no estic a cap partit. No, no, aviam, jo em vaig posar en un partit per ideologia, per res més. A partir d'aquí, és clar que
però perquè
trobar...
encaixava amb tu.
És clar que sí, per ideologia, per això, per res més. A dins el partit em vaig trobar amb 50.000 circumstàncies que no em anaven bé. Però jo la ideologia la vaig seguir i la continuo tinguent i per això no estic en el partit que estava.
Fem una cosa, fem una pausa
que
del rei hem anat per l'esquerra, fantàstic, és un, era un camí marcat, era evitable. Exacte. Fem una pausa per la publicitat i anem a més temes. Va, vinga, fins ara mateix.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Estressat o estressada? Vine a classes de ioga, una activitat de clau de sol, cada dimecres de 9:45 a 10:45 del matí i divendres de 7 de la tarda a 9:15 del vespre al Centre Cívic de les Forques. Classes de ioga, una activitat de clau de sol. Per més informació, truqueu a Antoni Caselles al 609 45 07 41.
Atenció, atenció! No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'OptiPunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Saben t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
Fira del Follet d'Avinyonet de Puigventós, els dies 28 i 29 de setembre. Jocs, animació, 20è aniversari d'en Pitu Trias, contes, circ, festa del confeti, exposició Picarrasca, passarel·la de fades i follets i xapes i mans solidaris dissenyats pels alumnes de l'escola Gonçal Comelles i la llar d'infants d'Avinyonet per ajudar els nens i nenes amb trastorn d'espectre autista al TEA i amb dèficit d'atenció TDAH. Recorda, els dies 28 i 29 de setembre veniu a la Fira del Follet d'Avinyonet de Puigventós.
Taverna Librària. Llibres en moviment. És la llibreria de segona mà de Figueres. Recollida i redistribució de llibres en desús per donar suport a projectes socials i culturals. Una associació sense ànim de lucre. A Taverna Librària hi trobareu tota mena de llibres d'adults per 2 euros i 1 euro als d'infants. Novel·la, poesia, teatre, assaig, literatura infantil i juvenil, còmics, art, cinema, idiomes, fotografia, cuina, guies de viatge i molt més. Obert dimarts i dissabtes de 4 a 8 de la tarda, excepte els festius. Taverna Librària, al carrer Narcís Soler 6, al local de l'Associació de Veïns de l'Eixample de Figueres i a xarxes socials.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Doncs ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Estàvem aquí acabat de parlar d'Esquerra, que ho hem... del rei ens n'hem anat a Esquerra, ha sigut fantàstic.
Està bé, està bé, això.
Ara parlàvem del PSC als anys 70, eh? Sí, el regrupament, sí. I el Partit Congrés, sí, i el Pallars.
Passa, no? Passa que estàveu parlant vosaltres i jo estava amb, amb altres coses. Ostres, la porta s'ha obert sola, que fort.
Estaves en marro.
Sí, jo estava pensant en la cafetera, no? Jo volia canviar de tema, si us sembla bé.
M'assembla bé.
Si no us sembla bé, doncs, heu derivat cap al tema que vulgueu.
Sí, feu el que vulgueu. Si no us sembla bé, us foteu.
Exacte. No, jo llegia ahir un titular i avui he entès una mica de què venia, perquè va haver aquest congrés immobiliari a Barcelona que ha portat tanta polèmica, que va haver-hi manifestacions, i jo llegia un titular que em va deixar una mica... impactada, si més no, creient que l'habitatge cada cop hauria de ser més petit per poder ser assequible.
Vale, tu, fantàstic.
Hem d'anar cap a vivendes més petites per sí, poder-les sí, pagar. I vaig dir, vinga, proposarem a la tertúlia a veure si ells què opinen, perquè...
En el curs d'aquests últims anys s'han anat reduint els habitatges.
Sí, home, potser, sí. Però arriba un moment...
No, no, tu et fixes...
Que has de poder entrar, eh? O obrir la porta.
No, no,
bona aquesta.
Però, a veure, els anys, jo què sé,
90 i 80, els feien pisos de 120, 130 metres quadrats.
Sí, home. Sí.
I ara se'n fan de 80, 70.
Mm, sí, sí, bueno. No, ja se'n feia en aquella època de 80.
Sí, sí, també.
I però... Perquè jo aquí a Figueres vivia en un pis de 80 metres quadrats.
Sí, jo igual.
Bueno, eren
igual, però si vivíem un pis, no arribava.
I érem dos.
Sí,
però, dos.
Sí, no? Sí, sí. No, però ho dius. Sí,
però clar, ho veig en llavors, general... les famílies cada cop hauran de ser més petites. Però
aquí està, aquí està, aquest és el problema. Depèn de la família que tens. Clar. Si tens una família que són 4 o 5 amb un pis de 80 metres, doncs no sé què.
Sergi fa que no m'ho cap.
Nosaltres perquè érem 3 a casa, i 3 a casa, doncs sí que havia, sí, però, amb 80 metres. Però més de 3 ja poder
ara,
no,
Ara fan pisos de 40 metres.
Hi havia dues habitacions, hi havia, eh?
Però clar, ara... és que possiblement potser aquest pis de 40 metres que
no, està 40, dient... No, 40 no, 80.
No, però ara el Joan deia 40. 40 no. Joan diu 40 i jo penso, i és que potser per pagar-lo... potser no, una família de dos potser no pots, potser perdona, haurem de pensar en famílies de tres,
40 metres, encara que siguis dos, has d'anar a dormir al menjador.
De tres que cobrin, de tres que cobrin.
I quan un va al lavabo l'ha de ser d'anar al balcó, no?
Ah, això segur.
No, però vull dir, jo ho veig, en general, quan se fan edificis, inclús quan se rehabiliten pisos vells, a vegades dius de tres en fan dos.
És un escàndol.
Sí, però és un debat que ha sortit sempre, recordo fa uns anys, o sigui, el ministre era socialista, encara de l'època d'en Zapatero, que ho deia, no?, que fem uns pisos de 40 de metres quadrats, i va parlar i va sortir el d'això aquest dels pisos de 40 metres quadrats, que deia que per una persona sola, una parella, que eren fantàstics, que això seria la solució, que cap aquí, cap allà. A veure, al final el que hem de procurar doncs, és això, no? Que les vivendes siguin dignes per tothom i sobretot, evidentment, amb uns preus que siguin els que toquen i no amb aquests preus d'escàndol que tenim actualment i sobretot el que vam parlar l'altre dia, no? Amb els lloguers, al final ens en tornem a anar una mica en el mateix debat.
En el moment en què els pisos s'han convertit en un negoci, és el que
d'allò. No, però tu, per exemple, bé, als anys 80 i 90, per exemple, per posar un exemple aquí a Vilafant, al Camp dels Enginyers es feia un tipus de cases que no té res a veure amb el tipus de cases que diguéssim, ara fa una casa molt més petita, molt més reduïda, adossada, aparellada, el que sigui, no? Però vull dir que i a canvi abans feien cases unifamiliars, aïllades, no sé què.
Que també n'hi havia els més a l'ara que aquelles que feien tres vegades més.
Tres vegades més. Això és el que jo deia, pisos més petits, però que per pagar-los és que al final no podràs estar en parella, que les parelles acabaran sent trios, no? Perquè potser haurem de viure o dues famílies juntes per poder-ho pagar.
Sí, dues famílies juntes amb un pis de 40 metres.
Clar, per això jo deia que és surrealista. Perquè necessitaràs potser els quatre sous per poder-ho pagar.
Mira, al final hi ha aquestes cabines que et posen per dormir. Sí,
això a Japó passa.
Sí, per això, per això.
El Vicenç ho podria explicar. Bueno. El tema japonès. Sí,
l'habitatge al Japó no el tinc gaire per la mà.
No, però sí que és veritat que hi ha el que dius tu, que no deixa de ser surrealista. A veure, hi ha molta gent que, o sigui, a Barcelona una persona sola no pot anar a viure sola, no? Al final... Qui et diu que per viure has de compartir, no?, pis amb una parella o amb un amic?
Això passa amb els estudiants, per exemple. Sí, estudiants però estudiant... són, no, però vull dir que són diversos, perquè abans, antigament, els estudiants n'hi havia molts que eren dos o tres en un pis. Ara són cinc o sis.
Bueno, però un estudiant és normal que comparteixi pis, perquè ja ho vol compartir, perquè s'avorriria molt tot sol.
No, i que és la primera vegada que te'n vas a viure...
Ara em refereixo al preu.
Clar.
El preu ha canviat, també.
No, hi ha gent adulta, diguem-ne, no?
S'ha fet de l'habitatge un negoci molt rendible i, esclar, llavors és quan surten aquests grans tenidors que tenen pisos a punta pala, que els tenen tancats i que estan a l'espera de veiem que si puja al mercat o baixa o què passa.
No, no, i després... aquest és el principal problema, evident. Però també hi ha el típic llogater... que per el que sigui, per fer negoci o perquè realment ho necessita, relloga habitacions. Això, aquests anuncis els veieu cada dia a internet.
De fet, això no és legal.
Doncs això s'està veient anunciat a internet dia sí, dia també. Relloga una habitació amb una persona, relloga una habitació amb un matrimoni, relloga... I gent que, per exemple...
Però i la convivència, que difícil, no?
Bueno, a vegades potser es miren més els diners que la convivència, que vull dir.
No, és que hi ha gent que no té més opció,
Ja. No, una cosa és la necessitat...
És que potser molta gent d'aquesta la convivència també ja no...
Aquest és el drama.
Ja no la té.
Hi ha molta gent que lloga dues habitacions i paga el lloguer i no li costa res, perquè en casos n'hi ha,
Sí,
per no haver de pagar.
O sigui, el que ell paga de lloguer, llogant dues habitacions, el té pagat. I ell ja no
i on
més
viu?
Paga l'aigua i la llum.
I on viu aquella persona?
Perquè, clar, la tercera habitació. La tercera habitació.
Sí.
Home, hi ha molts pisos, diguéssim, que ja són una mica
més antics,
més antics, que són grans,
sí, home,
perquè hi ha pisos grans,
quatre habitacions,
que,
tres o quatre habitacions,
com que, diguéssim, no tenen... diguéssim, les coses d'ara no són molt moderns, s'estan llogant amb uns preus, diguéssim, no massa cars, i són pisos grans, i llavors, pues, clar, allà hi ha habitacions a sobres. Ah, hi ha pisos, diguéssim, al centre de Figueres, de quatre habitacions, però...
Sí, però això a Figueres, i vas a Girona, o vas a Barcelona...
Però tu vas a una gran ciutat.
No, però...
jo el que conec és el lloguer, perquè els vàrem estar ajudant molt d'anys a pagar-ho al fill.
Sí, no, clar.
Tu te'n vas a Madrid i pagaven allà 600 euros al centre. Pues jo me'n recordo que Totxa, per exemple, en el centre tenia un pis de que eren cap a 60 metres quadrats, i tenia allà dues habitacionetes, una sala gran.
600 euros pagaven?
Sí.
Està molt bé, eh?
I ara, sí, llavors...
No ara,
Llavors, en aquell moment...
I ara 1.500, no?
Ara, aquells pisos no sé per quin preu es deuen llogar, però ell va marxar perquè llavors li volien començar a fer pujades fortes i va anar marxant cap a fora, i ara aquests últims anys ja en menys de 1.000 no trobaven res. Lluny d'aquells centres, eh? Aquells centres ja...
Clar.
Tots en van 1.500 i 1.600.
I com ho fas per pagar
això?
Com ho fas per pagar 1.000 euros una parella, per exemple?
I llavors les ciutats es converteixen en el que es converteixen, no? Que són de cartró pedra, per entendre'ns, PortAventura, perquè no hi viu la gent, perquè no hi pot viure, la gent en marxa, i ens trobem una mica amb el que dèiem abans, no? La setmana passada, que al final aquests lloguers doncs acaben sent per turistes, que són els que paguen doncs 1.500 euros per una setmana.
Però és que ara els joves de Barcelona no compren els pisos. A Mataró, a Sabadell, a Terrassa, a Castelldefels, els compren per allà, no els compren a Barcelona,
no,
perquè
possible.
No poden.
Rubí, suposo, no, també.
Rubí,
perquè
tampoc per anar-se en segons sis barris de Barcelona tampoc hi poden anar, perquè estan presos per una sèrie de gent que, vull dir, no és pel nivell de poder adquisitiu, és el nivell moral.
Però hi passa una mica amb el cas de Girona, no? I Vilablareig, per exemple. A Vilablareig ara es creen una gran quantitat de pisos, no? Moltes vegades, no? Tradicionalment, en una ciutat gran, la gent que s'ho podia permetre, diguem-ne, no? I encara ara, no? Se'n va viure al voltant als pobles perquè pot tenir una casa adossada o com sigui. Però en el cas de Vilablareig, per exemple, que és un municipi al costat de Girona, en allà són pisos el que hi ha, no? No només cases, ells fan pisos.
Bàsicament pisos.
Que això, per exemple, aquí a l'Alt Empordà no ho tenim, no? No tenim un Vilafant, un Vilabertran, un Cabanes, en blocs de pisos. Això encara no ha arribat aquí.
El creixement de Vilablareig és brutal. Jo no he vist cap lloc que en tan poc temps hagi fet tants edificis de pisos.
Perquè
la gent de Girona ha d'anar a viure a algun lloc, no?
Sí, és això. La gent de Girona que no pot pagar un pis al mig de Girona.
Però recordeu el que vaig dir la setmana passada i torno a insistir. Tots aquells edificis del casc antic que estaven abandonats, gràcies a que els propietaris van veure allà una oportunitat de negoci, els van rehabilitar, que potser no els haguessin rehabilitat. I ojalà alguna cosa semblant passés a Figueres, perquè tot el que és el casc antic de Figueres, que està abandonadíssim, la gent hi veiés una oportunitat de negoci i ho rehabilités i allò tingués altra vegada un valor
tot han tingut amics coneguts a Girona i tu saps que quan se va passar això, el fet aquest en el casc antic va ser quan després
volen entrar els esperits ara ho solucionen.
Es va construir tot el que havien les antigues casernes. I llavors allà es van fer centenars de pisos. I en aquells centenars de pisos, amb un preu que llavors la gent es podia embrancar a comprar un pis sense haver de sacrificar la seva vida, sinó sacrificar només una part de la vida, molt poca, allò es va vendre tot.
Tota la zona del parc de migdia.
Sí, exactament, tot allò...
Tot és preciós.
Esclar, però allò van comprar gent que vivien abans del centre.
Ah, sí, no.
Tot. Famílies senceres anaven allà.
El centre va quedar abandonat.
Exacte, però és que aquí a Figueres això no ha passat.
Aquí a Figueres el centre està abandonat perquè la gent se n'ha anat a fora als pobles.
Sí, però...
Hasta el Zara se n'ha anat.
però jo, sí, jo volia dir una cosa.
Jo conec algun que sí.
No, no, Fara.
Amb això que esteu dient, doncs que la gent se'n va a les afores a viure, perquè no pot viure al centre. Ara estava pensant en les escoles. Clar, aquestes famílies tenen fills. Mm-hmm. Llavors què fan? I, evidentment portaran els fills a les escoles d'aquests pobles on han anat a viure, perquè llavors les escoles de la ciutat que ha quedat buida entre cometes no...
Perdona, a Llers hi ha una escola que hi ha gent de Figueres que porta la mainada a l'escola de Llers.
I amb això s'ha fet sempre.
Sí, sí,
sempre hi ha sigut.
No, però vull dir, amb el que això comporta d'anades i vingudes amb vehicle.
El que deia, no, i el que deia en Paulí d'això, no? De si es rehabilitessin aquests edificis antics en el centre, que evidentment seria una gran cosa, sempre i quan no acabi passant llavors el que ha passat a Girona, que els preus augmentin tant, que clar, no et puguis comprar un pis a Figueres i hàgim de fer pisos a Vilafant per poder encabir la gent que no es pot comprar un pis a Figueres.
Sí, sí,
és això. Vilafant o el Fau, ja ho sigui.
Passaria exactament
bueno,
això.
Però és que...
Bueno, no, hem de veure, clar, hem de veure què volem. Hem de veure què volem.
Clar, no, però què volem?
Perquè, clar, no ho sé. Perquè, bueno, no ho sé, sí, ho sé, clar, això, però vull dir que
no parlem-ne. Jo no tinc cap pis a Figueres, però si tingués un pis pensaria molt abans de, diguéssim, de fer una despesa en allà perquè m'ha de servir. Entens?
Doncs pues mira, ara és el moment perquè te'ls vendran així...
No, perquè la majoria
ara
estan...
És el moment de comprar-ne, no?
La estan llogats, diguéssim, ben, a baix preu.
Estan ben...
Estan I llavors ben. El que dèieu dels col·legis, llavors el que dèiem, no? Doncs el tipus de col·legis del centre, hi ha el tipus de mainada de la gent que té mainada. I amb això ja ho he dit tot.
No, però clar, però això també és una mica com pensem les ciutats i com pensem els serveis, i una mica jo que deia en Sergi del cartró pedra i de la sostenibilitat de la ciutat o del municipi. Uf, clar, és que potser aquí la solució és la planificació. I ho deixem
aquí. Fem una planificació amb uns estudis sociològics i ben fets, o fem una planificació amb uns estudis econòmics de veure els comptes de resultats de l'any que ve de l'empresa tal, quins seran?
Amb un pla general que encara no
hem vist. I ahí lo dejo, perquè nosaltres ho deixem aquí. Tornarem puntuals demà divendres amb més tertúlia aquí. Has de pensar, reflexionarem sobre això que has dit, Joan, de ben segur que ho podrem meditar aquí
dormint
o no ho sé, ja veurem qui ho hagi de pensar, perquè clar, no, nosaltres anem deixant idees, sisplau, que ens escoltin i algú que pensi, no?, i que executi.
Exacte. O això els apaguem.
Exacte. Nosaltres tornarem demà divendres, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Espero que passeu un molt i molt bon dia. Adeu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.